Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Ja és divendres. Divendres, portes del cap de setmana, i a les portes del cap de setmana arriben les converses veterinàries amb la salutació del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Aquest és un espai de ràdio setmanal on parlem dels animals, parlem dels veterinaris i parlem de salut, tot interconnectat. Ja saben, el que parlem sempre en aquest programa, One Health, una sola salut. Al final, tot creuat entre la salut humana, la dels animals. I aquí la feina, la bona feina que fan els veterinaris, els quals doncs anem a conèixer setmana a setmana. Sense més preàmbuls, anem a saludar el nostre convidat del dia d'avui, perquè avui té l'amabilitat d'atendre aquesta trucada telefònica del programa, Lluís Sanz, des del Centre Veterinari Girona. Lluís, bon dia, com anem?
Bon dia, molt bé.
Gràcies per rebre'ns i per aquesta primera entrevista. Lluís, en els veterinaris, quan arriben al programa per primera vegada, sempre els preguntem el mateix, és una pregunta vocacional. Com va sorgir aquesta vocació de veterinari? El veterinari es fa o hi neix?
Bueno, en el meu cas, jo vaig mig néixer, perquè realment sempre m'han agradat els animals. No m'han deixat ni de petit mai a casa, que això ha sigut una cosa curiosa, però sempre he tingut molt d'amor als animals. La qüestió és després sí que és veritat que també s'hi fa un mes quan es comença a entrar en el món laboral i d'interacció més tècnica de salut, no?, de les animals, però sí, jo crec que s'hi neix també.
Clar. Lluís, la teva tasca professional la desenvolupes en el Centre Veterinari Girona. No tenim cap dubte de que es troba situat a Girona. On?
Sí, correcte. Estem aquí a Emili Graït, número 19, està just davant de la Biblioteca Carles Rahola, i bueno, sí, és un centre que tenim aquí on tenim atenció sobretot a gossos, gats i animals exòtics, d'acord? I bueno, som un equip de veterinaris i auxiliars i estem treballant cada dia.
Molt bé. Hi ha alguna particularitat que tinguin vosaltres, que teniu aquesta visió tan cèntrica de la Girona? Hi ha alguna particularitat en comú que tinguin els animals o les mascotes o els propietaris de mascotes de Girona, a diferència d'altres llocs? Hi ha, no sé, alguna raça més de moda, algun perfil més gossos que gats o més gats que gossos? Com, hi ha alguna cosa o és comú a tot arreu?
Bueno, jo crec que a nivell d'estadística probablement avui en dia som tots molt semblants, no?
Però,
i a més en dia, perquè a nivell de les modes de les races, això que passava molt més abans, avui amb internet i amb les xarxes socials es globalitza, o sigui, s'amplia molt, no? Hi ha una zona regional que té una incidència més alta d'una raça o altra. El que sí que estem veient és que realment nosaltres... sobretot el propietari, hi ha molts propietaris de gossos i hi ha molts propietaris de gats, no? I els propietaris de gats estem veient que sí que és veritat que se'ls està tinguent més en compte en els últims anys i el propietari està més implicat en portar-lo a les revisions, a controlar-lo, perquè el gat al final també conviu amb nosaltres tot el dia a casa, o solen ser la majoria dels que tenim nosaltres com a clients solen ser gats que diguem indoor, que diuen a dins dels pisos, vale?
Sí.
Perquè estem al centre de Girona, doncs tenen un vincle molt fort amb el seu propietari.
Molt bé. El món de la veterinària, Lluís, cada vegada està més especialitzant, no? Cada vegada doncs, l'atenció doncs, està més ajustada a la demanda, no? En aquest cas, vosaltres, en el vostre centre veterinari, teniu un gran nivell d'especialització i en el teu cas jo crec que amb una tècnica i amb una... Bé, a través de les imatges, a través de les ecografies, no? Amb un ventall de possibilitats que podeu oferir i que poden evitar doncs, molts problemes, no?
Sí, correcte. La veritat és que es tendeix a l'especialització, sobretot, bueno, perquè, òbviament, cada vegada està millor medicina veterinària, millor a nivell global medicina, estan més estricta i més acurada, no? I què passa? Que també és veritat que el client també és més exigent. És totalment comprensible i normal. i nosaltres hem optat per una, sí, per un equip de veterinaris amb una mica d'especialització de cada un per poder donar al final millor servei, perquè com que ja sabeu, és una ciència que va actualitzant-se constantment, que el que està bé avui d'aquí uns mesos o uns anys és totalment el contrari, doncs són coses que realment dediquen moltes hores d'estudi i de recerca.
En el cas de les ecografies, què pot dir una ecografia del nostre animal?
Bueno, el bo de l'ecografia és que és una prova mínimament invasiva, d'acord? Que el que suposa és que no hi ha cap dany a l'animal, és totalment passiva, l'animal la tolera molt bé, el 90% dels casos, 95% dels casos, solen ser animals que només estan tombadets, relaxats al propietari, i realitzem l'ecografia sense dolor. I només necessitem a vegades depilar una miqueta la zona, perquè són animals molt peluts, i per accedir a la interpretació, a l'observació dels òrgans interns, o sigui, d'abdominal, de l'abdomen, a nivell del cor, per fer la veure la funcionalitat del cor, com està, a nivell toràcic també, per fer un estudi del pulmó, fem estudis de tiroides, fem estudis musculoesquelètics per valorar lesions, de tendons, de músculs, de possibles cuixeres d'animals que ens ajuden a complementar amb el diagnòstic.
Sí, bé, l'ecògraf és un aparell meravellós, però, clar, per fer-lo funcionar fa falta un professional que sàpiga interpretar les imatges, no? I aquí l'experiència imagino que és un grau, no?
Sí, evidentment, sí, el primer dia que agafes un ecògraf, òbviament, veus tot només blanc i negre i no veus gran cosa més. Però sí que és veritat que necessites una formació teòrica i tècnica i llavors l'experiència sempre et fa millorar, no? Però sí que és veritat que al principi sembla complicat, després es va fent més fàcil, entre cometes, quan més tens ecografia es faci, i a la ment de la vegada és més divertit, no? A mi m'agrada molt.
Bé, imagino que ara pensar, doncs, en fa uns anys, quan no tenien aquests mitjans, doncs, evidentment com ha canviat la cosa, no?
Sí, això va a una velocitat... La veritat és que sí que està, el que està passant és que això a nivell tecnològic està evolucionant molt. El que, per exemple, quan vam començar nosaltres amb els primers ecògrafs, òbviament no tenen res a veure amb els ecògrafs que fem servir ara. Tenen una definició que realment, bueno, és molt, molt detallada, no? I això ens ajuda molt a fer procediments mínimament invasius i a afinar més amb el diagnòstic, amb algunes patologies, probablement el que canviarà també, perquè això sembla que va a una velocitat que no frena.
Clar. Per exemple, en el cas del cor, quines patologies cardíaques podem detectar a través de l'estudi ecogràfic en el nostre gos o en el nostre gat?
Sí, normalment l'estudi ecogràfic del cor ens ajuda sobretot a veure el cor, diguéssim, per dintre, i per veure totalment la funcionalitat de les, tant de les vàlvules que estan funcionant, perquè el cor és un múscul i funciona amb unes vàlvules que van obrint i tancant perquè la sang passi del ventric de l'auricle al ventricle i així es vagi movent tot dins del cor i reparteixi per tot el cos. El que veiem és que podem veure patologies normalment en gossos, veiem degeneracions, això és com igual que les persones, veiem degeneracions d'aquestes vàlvules, de les vàlvules auriculoventriculars, que produeixen pues, un soplo clínicament i llavors a la llarga pues, un fallo cardíac. També hi ha patologies en el múscul del cor, ventricle, que fa que no funcioni bé i es produeixi una patologia que se'n denomina cardiomiopatia dilatada. I els gats, això en els gossos, i els gats peculiarment tenen una patologia més comú, amb una incidència més alta, d'una hipertròfia, al revés, un múscul del ventricle totalment més hipertrofiat, com si fos de gimnàs, no? Que diguem, és un múscul molt fort que a la llarga pues, fa que tampoc funcioni bé el cor i puguin arribar a tenir un fallo cardíac. No?
Una pregunta que em ve al cap, perquè, clar, tenim gossos des dels mini-toys, que són molt petits, fins a, no sé, un Sant Bernat, que pot pesar molts quilos i ser molt gran. com... Teniu un volum per ajustar l'ecògraf? Com us ho feu en aquests casos? Clar, perquè hi ha cossos tan diferents, no? Com ho solucioneu?
Sí, sí. Realment això, en cooperativa en humana, tenim molta més variabilitat de pacients en el mateix dia i tot. I la veritat és que això ho hem de compensar tinguent més material. Malauradament no hi ha una manera de fer-ho diferent, perquè el problema és que el que dius com animal tou i molt petit, de 3 quilos, necessita una sonda de l'ecògraf d'unes característiques per poder veure bé el procediment de què fem. I un animal de 60 quilos, que pot ser en Sant Bernard, necessita un altre tipus de sonda amb unes altres característiques. Avui en dia la veritat és que els nostres ecògrafs de veterinari estan, el software està preparat per fer servir-se en diverses sondes, i les hem d'anar canviant segons l'individu, les característiques de l'individu normalment, i el tipus de procediment que fem, el tipus d'ecografia, no? No és el mateix una ecografia per al cor, que una per a l'abdomen, que una per al múscul, és diferent. Però bé, sense, ens suposa tenir més material, normalment.
Bé, en el món sanitari sempre passa el mateix, que el repte doncs és trobar el diagnòstic, el millor diagnòstic possible, el més ràpid possible, no? I amb això, doncs, aquest aparell, l'ecògraf i les ecografies, doncs, realment ajuden molt, no?, a l'hora de poder classificar i poder, doncs, diagnosticar de forma correcta, o si més no, sospitar, no?
Sí, sí, al final és una prova diagnòstica, d'acord, i el que ens ajuda, dins del protocol diagnòstic, és a intentar arribar al diagnòstic, no?, com dèiem. Clar, què passa? Que sí que és veritat que el ser mínimament invasiva té molts avantatges, no? No és com si has de fer una biòpsia o si has de fer un procediment més invasiu, és diferent, i no necessites normalment ni anestèsia ni res. I clar, és un avantatge que cada vegada en els últims anys s'està guanyant molta incidència com a proves diagnòstiques del dia a dia, no? Inicial per a valorar sobretot la morfologia dels òrgans que vols estudiar. I així ens ajuda a arribar al diagnòstic, per lo menys, si no al diagnòstic definitiu, a un diagnòstic presumptiu per acabar fent un últim diagnòstic definitiu amb les proves que necessitem, no? I sí, és molt interessant, molt pràctic.
Bé, un altre avantatge que jo hi veig des del punt de vista doncs, del propietari de la mascota és que, clar, que això també és un gran estalvi, perquè estalvia moltes intervencions, moltes sedacions, molts problemes, i també, per tant, també l'economia millora, no?
Sí, és una prova que és... el cost que té la prova en si no és extremadament més cara per el que s'arriba a diagnosticar, o sigui que la veritat és que és una prova molt pràctica i no és cara, òbviament. A vegades no sempre és diagnòstica, això ja ho sabem, però moltes vegades ens ajuda molt a discernir, i aquells casos en què evidentment tenim una limitació o un problema que se'n dispara el pressupost, tenim, evidentment ens ajuda molt que poques, amb un cost baix podem tenir molta informació, i això és molt interessant.
Bé, i un altre estalvi també molt important és l'estalvi de patiment d'un animal, que el podem ajudar per diagnosticar-lo, per saber què li està passant, sense tenir que sotmetre'l doncs, a actes més invasius i més traumàtics, no?
Sí, jo crec que, de fet, aquesta és la màxima avantatge que té, a part que són proves, l'ecografia és una prova que la tens, diguéssim que la fas en temps real, o sigui, té l'avantatge de que pot ser sense cap tipus de dolor, cap tipus de dolor, i només, ja li deia com abans, evidentment el 90% o 95% dels casos, només amb que el propietari estigui acariciant, estigui tombant, estigui relaxat, igual al primer minut no, però després es van relaxant, van veient que no passa res, l'animal es va relaxant, i pot fer el procediment sense cap tipus d'intervenció ni quirúrgica, ni anestèsica, ni sedant, ni res. Alguns casos sí, òbviament, són molt pocs els que han d'acabar sedant una miqueta perquè es posen molt nerviosos, però al final no és pel procediment de l'ecografia en si, sinó és pel, doncs, a vegades, per la mala clínica o perquè venen nerviosos, perquè tenen dolor per la patologia que tenen, i ja és un altre problema. Però sí, la tècnica ecogràfica no ens ajuda que sense dolor i només amb un petit massatge podem arribar a veure gran, moltes coses, que això és interessant.
Més enllà de l'experiència i de la tècnica, imagino que també la mà esquerra del veterinari per poder establir aquesta comunicació amable amb la mascota, doncs també deu anar bé, no, això?
Sí, això és una cosa que hem d'aprendre amb la comunicació animal, no? Hi ha molts animals que moltes vegades la dificultat del tractament és perquè moltes vegades tenen por, no? Com passa a vegades amb els nens, no? Els pediatres, i intentem fer una medicina amable, diguem, molt encarada, que el pacient es trobi el més còmode possible. Evidentment, no podem parlar amb ells, no tenim la facilitat de dialogar amb ells i relaxar-los, però a vegades, com dius tu, amb esquerra, amb tranquil·litat, doncs pots arribar a interactuar amb l'animal i que l'animal agafi una mínima confiança i que vegi que no passa res. Si el procediment totalment no invasiu, doncs al final l'animal respon confiant en el veterinari, no?
Imagino que l'experiència d'un ecografista veterinari doncs, deu acabar aconsellant sempre doncs, la prevenció, no? I en aquest cas doncs, les consultes regulars doncs, per fer el control anual, per posar vacunes, per mirar quin és l'estat general de l'animal, tot això de cara a prevenir doncs, dificultats que puguin aparèixer.
Bueno, sí, avui en dia la prevenció és una de les... La medicina preventiva és una cosa molt important, perquè realment, com dèiem abans, els animals no ens parlen, no? Però gràcies a que els propietaris són cada vegada estan més involucrats o interaccionen més amb aquests animals, poden arribar a conèixer-los i veure que realment hi hagi alguna cosa o hi hagi a l'inici d'alguna coseta que no està anant bé, no? Però sí que és veritat que les revisions anuals i les revisions periòdiques ens ajuden, sobretot, a adelantar-nos i arribar a un diagnòstic precoç de qualsevol de les patologies que pugui tenir l'animal. I això, a la llarga, un diagnòstic precoç ens facilita un millor pronòstic, perquè podem actuar abans que l'animal estigui amb la parlada més avançada.
A l'inici del programa ens deies, Lluís, que de nen no et deixaven tenir animals, no? Qui tenia que dir-ho, no?
Sí.
És bé que si vols que un nen faci una cosa, prohibeix-li, no? Diuen?
Sí, jo crec que sí, que com a tècnica no va funcionar, no va funcionar gaire. Els meus pares no els agradaven gaire i bueno, no era l'opció correcta a casa, per tant, bueno, ho vaig acceptar, evidentment. Però sempre he tingut aquestes ganes, no?, de conviure amb els animals.
Molt bé, doncs avui amb Lluís Sanz, des del Centre Veterinari Girona, des d'Emili Graït, ens has dit, veritat?
Sí, correcte, número 19.
Des del carrer Emili Graït, número 19, doncs amb aquest alt nivell d'equipament i de prestacions per oferir doncs, a tota la gent de Girona des del Centre Veterinari Girona. Moltíssimes gràcies, Lluís, molt amable.
Bueno, vosaltres.
Que vagi tot molt bé, encantats d'haver-te tingut aquí amb nosaltres i fins la propera, esperem que sigui ben aviat.
Molt bé.
A reveure, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Avui hem tingut en Lluís Sanz, del Centre Veterinari de Girona, posant ja el punt i final en el programa del dia d'avui. Recordin, tornant d'aquí 7 dies, serà just la propera setmana amb aquestes converses veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Adéu-siau. Shake it, shake it.